Versió RAC1, amb Marc Serra.
A veure, és un quart de 6 de la tarda, esteu escoltant el Versió RAC1. En aquesta pandèmia ens ha portat per reflexionar sobre moltíssimes coses. I un comentari que s'ha fet moltes vegades és... És que la gent és molt egoista.
Sí,
és que la gent, senyor Marcelí, va a la seva.
Totalment d'acord.
És que la gent només pensa en les seves coses i els altres els és absolutament igual.
És idiota, gente.
Jo.
I al ser una pandèmia que posa al centre de l'acció la responsabilitat de cadascú, doncs l'egoisme és evident que agafa un protagonisme bastant important. Ara mateix hem penjat una pregunta que ja és debatuda pels nostres oients a Twitter. Estem preguntant si la pandèmia ens ha fet més egoistes. Abans que us precipiteu en la resposta, n'hem posat 3 d'opcions, eh? Sí,
sí,
no, que guanya, diguem-ne, poc, diguem-ne, i no, ja ho érem.
Que ara,
el
aquí,
debat sí, està entre sí, el sí o el sí, ja ho érem.
O sigui, ja ho érem.
Hi ha
ja
persones
no,
que creuen sí, que la pandèmia sí, ha tret la maldat, sí, sí, l'egoisme sí, que portàvem
sí,
dins,
sí, sí, sí,
i altres persones que creuen que bueno, doncs eren més o menys normals i la pandèmia doncs, ens ha tornat més egoistes.
Sí, Serra, no? S'ineix, s'ineix.
Bueno, ara mateix ens estem apropant als 100 vots, a la que acabem de penjar ara mateix aquesta enquesta. La pandèmia ens ha fet més egoistes, un 33,7% creu que sí, un 8,4% creu que no, i ja ho érem, guanya de manera destacada amb un 57,8%. Ara parlarem de l'egoisme. Per què hi ha gent que se salta totes les recomanacions sanitàries i decideix fer el que li dona la gana sense pensar en les conseqüències que pot tenir pels altres? Quan els polítics no estan a l'alçada gestionant la pandèmia, per exemple, això fa que augmentin les actituds egoistes. És allò de, ah, si amb ells doncs, no ho fan, doncs mira, nosaltres tampoc. Si a mi em tanquen, doncs faig el que em dona la gana. I, per exemple, quines solucions proposa la filosofia per combatre aquest egoisme? Aquestes són algunes de les preguntes que li volem plantejar al Nembrot Carrasco, que feia temps que no saludàvem, professor de la filosofia de la Universitat de Barcelona i cofundador de Crisi, Espai de Pensament Crític. Nembrot, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal? Benvingut, Nembrot. Com estàs?
Molt bé, molt content.
Un plaer de tornar-te a saludar, de veritat. Feia temps que et volíem fer una trucada i avui, reflexionant sobre l'egoisme, hem pensat que eres la persona indicada. De seguida repassarem, no perquè ho siguis tu, eh?
No perquè ho siguis tu,
sinó perquè ens en pots parlar i, a més, és un tema que crec que ha ocupat moltes sobretaules de Nadal. És que la gent s'ha tornat molt egoista, és que la gent és molt egoista. Ara veurem què en diu la filosofia i què ens en pots explicar. Insisteixo que teniu aquesta enquesta penjada, que ara ja passa del centenar de vots. La pandèmia ens ha fet més egoistes, sí, no, o ja ho érem? Si t'ho pregunto a tu, Nembrot, què em diries?
Doncs jo diria que ja ho érem, no? Vull dir que ja hi ha una estructura prèvia que fa possible que es produeixin aquest tipus de comportaments. Per tant, en aquest sentit, no crec que ens haguéssim d'escandalitzar gaire.
Però no pot ser que per imitació o pel que ha generat la pandèmia ens hi hàgim tornat sense ser-ho? És a dir, que tu tinguessis un comportament més o menys habitual, però ara penses, ara a mi em diuen que no puc sortir i tal, doncs jo surto perquè a mi em dóna la gana sortir sense que prèviament hàgim tingut aquest caràcter.
No, sí, però...
no pot ser que hi hagi hagut una transformació d'egoistes?
No, jo crec que no. Jo crec que de la mateixa manera que han sorgit actituds egoistes, han sorgit actituds solidàries. Vull dir que la pandèmia l'únic que ha fet és posar de manifest quelcom que d'alguna forma ja estava present. Vull dir que no crec que la situació hagi propiciat que la gent es torni molt més egoista del que ja ho era o molt més solidària del que ja ho era.
Tenim opinions molt contundents, eh? El Xavi diu, la gent ja ho era, la humanitat és una merda. Bueno, intentarem raonar-ho com a mínim una miqueta més, a banda que sí que hi ha gent que té aquesta opció. Veurem si es van anivellant aquestes dues propostes, sobre si ens ha fet més egoistes o sobre si ja ho érem. A veure, Llinars del Vallès, polítics que poden haver comès errors deixant en les nostres mans, en la nostra responsabilitat individual, el compliment de recomanacions sanitàries. Tu, per exemple, creus que amb normes més estrictes com les que s'han aprovat avui, per exemple, aquests comportaments egoistes no haurien existit? Perquè si et diuen, escolta, això ho has de fer sí o sí, no hi hagués hagut marge per aquest egoisme?
A veure, jo crec que ho hem de dividir, això en dues parts, no? D'una banda, contràriament del que demanaven els epidemiòlegs, el govern, és veritat, ha relegat tot el pes de la responsabilitat. I d'alguna manera ha obert el debat entre si som davant d'una societat prou madura a l'hora de seguir les recomanacions sanitàries o, per contra, una societat immadura massa disposada a saltar-se-les, no? Però jo crec que aquest debat és fals. Perquè quan tu delegues la responsabilitat, el que no pots fer és mirar d'invisibilitzar la teva pròpia responsabilitat.
Ja. Yeah.
Que és una mica el que ha passat en aquesta solució de compromís.
O sigui,
que...
vols dir que ens han passat la patata calenta?
Home, evidentment. Una solució de compromís que mira a contentar tothom per no haver de patir el desgast electoral que suposa la presa de decisions impopulars. Això d'una banda. Primer punt. I segon punt. Jo crec que amb normes més estrictes, clar que pots eliminar algun d'aquests comportaments. Però, primer, no els pots eliminar tots. I segon, no pots eliminar allò que suposadament els motiva. Perquè, clar, és que no és el mateix actuar per convicció que actuar per obediència. I la majoria actuem per obediència, no pas per convicció.
Mm. També pot ser que hi hagi gent que no era egoista, però veient les actituds d'altres s'hi hagi convertit, no, senyor Marcelí? Jo de dir, escolti'm, oi que aquell ho fa, home, oi que aquell s'ho salta, doncs jo també.
Sí, sí.
També hi ha aquesta gent.
Però jo soc més del pare que s'hi neix amb això, perquè... Sí, perquè tu dius, ara jo també faré el mateix, però després tindràs un rau-rau a dins que no et deixarà viure i no ho tornaràs a fer. En canvi, hi ha persones que neixen egoistes,
sí,
de mena,
gente mala.
I que... gente mala de mena, i que faran la maldat per elles mateixes. Jo penso que la gent... Pocs se n'hi tornen. Jo no sé què dirà el senyor filòsof.
No sé què dir-li, senyor Marcelí. Ah? Jo crec que aquesta pandèmia n'ha generat molts d'egoistes, eh?
Vols dir? Però ja ho eren. Per què ja ho eren?
No ho sé. O sigui, gent que s'ha trobat en situacions molt límit, que els ha tocat a la butxaca o els ha tocat al negoci, i que llavors han vist altres que s'ho saltaven, diu, bueno, pues, escolta, si aquest s'ho salta, doncs jo també. Saps? De vegades per limitació, per imitació, quan veus que l'altre fa coses que no pot fer i que tu estàs a casa tancat o amb el negoci tancat, el tema aquest de Llinars, sí, amb el tema de Llinars, jo vaig veure una persona d'oci nocturn de la zona, va dir, a mi que m'obliguen a tancar i que no puc obrir, i que en dues hores haguessin vingut els Mossos, jo he d'estar tancat quan aquesta gent està obert, i aquest senyor que no ho va fer, podia haver afegit, doncs jo també obriré ara, i escolta'm, ja m'ho vindran a tancar.
Però no ho va fer.
No ho va fer.
Per tant, no és egoista.
No, però podia haver sigut.
Jo crec que, en general, quan ens creiem invulnerables, difícilment experimentem la vulnerabilitat dels altres. I jo crec que aquest és un tret molt més general del que ens agradaria admetre. Vull dir, més que responsabilitzar a la gent d'actituds, de comportaments egoistes, jo crec que ens hauríem de preguntar fins a quin punt la nostra societat és egoista. Perquè, al cap i a la fi, vivim en societats que prioritzen els seus interessos particulars als dels altres. És una societat, la nostra, que fonamenta la competitivitat extrema. És una societat que s'enorgulleix de l'autosuficiència dels individus, com si allò que els donés valor és el fet de no dependre absolutament de ningú. Mm. És a dir, que són elements que més que posar l'èmfasi en si aquesta persona o aquesta altra és egoista, formen part, diríem, del context social en el qual ens trobem.
S'està destacant l'enquesta, el ja ho érem? S'està destacant?
Clar.
Veurem. De moment un 68%, ja ho érem. Però, a veure, Nimrod, estaràs d'acord amb mi que la pandèmia ha provocat més actituds egoistes?
Bueno, és que també... jo crec que és important recordar que ens hem acostumat a coses que mai ens haguéssim imaginat fa un any. Vull dir, hem normalitzat coses que semblaven impossibles. I, malgrat tot, l'obediència segueix sent molt generalitzada. És a dir, no és que ens hagin tornat més egoistes com més restriccions ens imposen. Al contrari, si continuem obeint, i aquesta em sembla que és la dada important, sí, és perquè estem convençuts de que això algun dia s'acabarà i que podrem tornar a recuperar la vida que teníem abans. I jo crec que aquesta convicció és la fonamental, perquè al final aquest nou pacte social que anomenem nova normalitat es fonamenta en això. Vull dir que aquest pacte es mantingui dependrà de que puguem albirar el final de la pandèmia i també dependrà de la nostra capacitat d'autoenganyar-nos sobre la proximitat d'aquest final. Per tant, primer, això és un indicador de que l'optimisme és una mercaderia molt preuada, perquè ens cal moltes dosis d'optimisme, però sobretot és molt important que la gent estigui convençuda o autoenganyada de que això té un final, perquè si no... aquest nou pacte social es pot trencar en qualsevol moment.
I una mala gestió política genera més egoisme?
Home, clar, és que és evident. Quan tu reps informacions contradictòries, quan tu copses la ineficiència de les autoritats, quan tu te n'adones de la incompetència de la gestió, quan tu no veus un full de ruta clar, tot això genera resignació, tot això genera frustració, tot això genera impotència. Veus que no hi ha un sentit de l'anticipació del virus, sinó que es va actuant en funció de les circumstàncies que va deixant la pròpia actuació del virus. Clar, això fa que la gent es cansi. Això fa que la fatiga de molta gent sigui comprensible. I el que és més evident, això fa que hi hagi raons i arguments, clar, fins i tot per saltar-se les prohibicions. Però jo insisteixo, el missatge no és aquest. El missatge és que l'obediència continua sent generalitzada i que la immensa majoria de la gent segueix les normes, malgrat els esforços, malgrat les denúncies i malgrat els sacrificis que tot això comporta.
Centrem-nos en el tema de Llinars del Vallès. A les 3 de la tarda hem tingut un testimoni esfereïdor en directe de l'organització, però vaja, escoltem el que comentava un dels participants en aquesta rave.
Segurament les difamacions que vagin sobre això i l'extensió del virus i tot, quan realment l'Estat i el govern està fent una puta merda. No sap ni el que fa ells amb mesures de restricció, això no sap ni el que fan. Ens vindran a dir a nosaltres que som els responsables que es contagi i tot, quan veus que hi ha restriccions. Jo soc del Pallars Sobirà i veus que hi ha restriccions comarcals i el que tu vulguis, i quan arriba el cap de setmana hi ha més cotxes allà que a Barcelona. Vull dir que al final, que vinguin a casa, que nosaltres estem fent el guantisistema i estem des del voluntari fent el que vulguin, però són ells realment quan... No, és pura
negoja i pura merda, al final. Compte, compte, perquè aquest participant a la rave justifica el seu comportament per la mala gestió política i pel fet que molta gent se salta les recomanacions. És a dir, si els altres ho fan malament, jo també. Aquest és el tema. Per tant, si els altres no compleixen, per què ho he de fer jo, Nimrod?
Clar, aquest és el problema. Vull dir, que no és el mateix, insisteixo, actuar per convicció que actuar per obediència. I el cas és que per una cosa o per una altra, la majoria actuem per obediència. De manera que, com actuem per obediència, ho fem en funció de les conseqüències que implica aquella acció i ho fem en funció de si els altres compleixen o no compleixen la norma. Segurament, si actuéssim per convicció, aquest problema no hi seria. Però el cas és que hi és. Insisteixo, la majoria actuem per obediència o bé per por. O bé per por. Però, en general, no actuem per convicció.
Què provoca que algunes persones pensin en els altres i d'altres en ells mateixos?
Clar, aquesta és la gran pregunta. Clar, perquè aquest és el moll de l'os. Vull dir, de què parlem quan parlem de l'interès propi? Qui coneix realment quin és el seu propi interès? Per exemple, algú que actua desinteressadament, podem pensar que és un altruista. Però també pots dir que satisfà el seu propi interès d'una forma que no té res a veure amb la manera habitual interessada a satisfer-lo. Vull dir, de l'altruista tu podries dir perfectament que s'estima ell mateix estimant els altres. I que, per tant, guanya la mesura que guanyen els altres. D'altra banda, podries dir que d'algú que actua exclusivament sobre la base del seu interès és un egoista. És a dir, un egoista és aquell que guanya independentment de que els altres deixin de guanyar o perdin. Però clar, tot podries preguntar, fins a quin punt podem dir que l'egoista guanya quan els altres perden? És a dir, en quin moment la pèrdua dels altres deixa de ser un guany per l'egoista? Clar, aquest és un tema interessant, perquè aleshores els límits entre l'egoista i aquell que no ho és es difuminen. Això, per exemple, ho planteja molt nítidament un historiador que es diu Carlo Maria Cipolla, que es refereix a tota aquella gent que, mirant de buscar el seu propi benefici, aconsegueix una cosa que és absolutament estranyíssima. I és que tothom perdi, fins i tot ell mateix. Vull dir, és aquest tipus de gent que ell considera que no és que sigui egoista, sinó que és estúpida. I això, clar, genera una tipologia realment molt, molt, molt interessant. La gent que, buscant el seu propi interès, no només no guanya, sinó que a sobre tothom surt perdent.
Però ara aquí s'ha obert un meló, que és la diferència entre un egoista i un estúpid.
Exacte, exacte. És que podríem preguntar-nos fins a quin punt molts d'aquests comportaments, en comptes de ser egoistes, realment són estúpids. I aleshores, clar, introdueixen una distinció que val la pena tenir-la en compte.
Però s'ha estudiat l'estupidesa humana? Hi ha algun lloc on hi hagi un recull de una normativa de l'estupidesa humana?
D'entrada, l'estupidesa humana és il·limitada. Vull dir, no té fons. Ja. Vull dir que... Però sí que aquest autor, el Carlo Maria Cipolla, comenta cinc regles o cinc lleis fonamentals sobre l'estupidesa humana que són interessants. Com a mínim tenir-les en compte per saber si un és estúpid o no.
Sí.
A veure, som-hi.
Les vaig dient, d'acord?
Sí.
La primera, molt ràpidament. Sempre, de manera inevitable, infravalorem el nombre d'estúpids que hi ha en circulació. Vull dir, aquesta és una regla molt, molt important, perquè l'estúpid, per definició, té aquesta capacitat per irrompre en el pitjor moment. O sigui que això ho hem de tenir en compte.
O sigui que no hi ha molta més quantitat d'estupidesa de la que ens sembla.
Efectivament, sí, sí. I en la mesura que ho infravalorem, això ens pot perjudicar, evidentment. Perquè sempre pots estar al costat d'un estúpid sense que tu ho sàpigues.
Molt bé. Sí, sí. Mira, la dono per bona. M'hi he trobat, sí, m'hi he trobat.
Però tard o d'hora ho veuràs, que és estúpid.
Bueno, efectivament, la qüestió és poder prevenir-ho. Clar, la qüestió no és patir els efectes de la seva estupidesa, sinó tenir prou capacitat per poder anticipar-te als seus moviments.
A veure, una altra.
Una altra, la segona. La segona, el Cipolla diu que la probabilitat de que una persona sigui estúpida és independent de qualsevol altra característica seva.
¿Cómo?
Coi, a veure, torna-hi.
Sí, diu que la probabilitat de que una persona sigui estúpida és independent de qualsevol altra característica seva. És a dir, és un atribut que es pot presentar en persones que considerem racionals i intel·ligents. Sí. Això no hi ha cap problema.
Pot haver-hi el perfil d'un molt interessant, d'una persona molt intel·ligent i estúpida.
Sí, això pot passar perfectament. I, de fet, passa. Oh,
sí que passa.
O, per exemple, un catedràtic o un metge d'aquests així importants.
Bon exemple.
Aquest també pot ser estúpid?
És que un catedràtic té tots els números per ser un estúpid. Vull dir, tranquil·lament. Vull dir, hi ha gent suposadament intel·ligent que té el vici, vull dir, és un vici, de ser rematadament estúpida. I, de fet, qualsevol persona pot ser estúpida. De fet, un dels grans miracles de la naturalesa és haver distribuït l'estupidesa i l'egoisme de manera equitativa. Vull dir que en aquest sentit no hi ha cap tipus de discriminació.
De fet, a veure, ara...
Ai, ai, què diràs?
Pot ser que la gent molt intel·ligent sigui bastant estúpida?
Sí, ho he tant. Sí.
No ho sé, potser és que són tan intel·ligents que la resta de gent els hi fem mandra, que també podia ser, o sigui, pot ser que ens odiïn per no arribar al seu nivell, però de vegades et presenten algú i et diuen, ui, cuidado amb aquest, que ostres, una persona molt intel·ligent. I una persona molt intel·ligent però molt simpàtica, la coneixeu vosaltres? Jo estic pensant, i, bueno, seran més o menys agradables, però una persona molt, molt intel·ligent, que diguis més, una persona molt agradable... amb els dits de les mans, eh? No sé, estic fent memòria, senyor Marcelí, no sé.
Ja fa estona que penso.
Estem buscant una persona molt intel·ligent...
Inteligente
i molt simpàtica.
I simpàtica, eh?
Molt bé.
No pensem.
I que claro, d'aquí racó no me viene nadie.
Bueno, sí. Einstein traia la llengua i feia, mira, una mica de broma.
Bueno, clar, no ho sabem, això. Tenim unes imatges, un rock. Però Einstein, vull dir, els seus veïns què deien?
Però Marc, pensa una cosa, que la intel·ligència està molt sobrevalorada, eh?
Ja, també.
Molt, molt, molt sobrevalorada.
Ja, també.
El Rafa que... Mora. Rafa Mora és un tio... És un tio que és molt intel·ligent, perquè mira dónde està... que està ahí arriba del podio i és un tío majísimo, simpaticísimo. Pues yo no conozco personalmente, pero me lo han dicho.
Ho tens com a exemple de persona molt intel·ligent, no?
Pues sí, senyor. Mira, está ganando muchísimo dinero, sí. Está saliendo en televisión.
Més que nosaltres.
Está, claro.
Sí, sí. A veure, hòstia, ara m'he quedat amb aquesta idea.
Ui,
però hi ha d'haver-hi algú. Una persona que... A veure, pensem un moment. Una persona que considerem tots molt intel·ligent i que sigui molt simpàtica. O simpàtic. Que no sigui estúpid, vaja. No, és que a veure si ara al final no resultarà que no ens surt cap i...
Ja saldrà, saldrà. Al final saldrà.
I resultarà que la teoria es confirma, però vaja.
Però l'important és pensar que aquests atributs es poden donar de manera conjunta, eh? Vull dir, gent que li atribuïm aquesta habilitat, la de ser intel·ligent...
No, és que el que dic jo també es dona de manera conjunta. De vegades de molta intel·ligència es dona molta estupidesa, també.
Home, i tant.
Ja, per això.
Però és que són idiotes integrals. Vull dir, gent que en el pla de lo teòric és molt intel·ligent, però en el pla de lo pràctic és zero per a tero. Vull dir, és una cosa terrorífica.
Perquè, a veure, digueu-me noms de... És que ara no sortirem d'aquí.
Ara mira que vaig repassant gent que surt per la tele i no et sabria dir...
A veure, ens diuen Ponset, per exemple. Persona simpàtica i intel·ligent. Bueno, doncs potser sí. Potser sí.
Bueno, la tele...
Aquí,
la tele
ara mateix, a l'estudi, hi ha unes mirades, com vulguem dir, no sabem per on amagar-nos. Bueno, sí, potser sí. Bueno, jo, a veure, jo no l'he tractat al punt 7, és a dir, jo no puc parlar, però, no sé, vostè, senyor Marcelí, que alguna vegada sí que...
No l'ha entrevistat...
Però... Ha sigut proper, doncs potser sí que seria exemple de persona molt intel·ligent.
Això li has de dir, l'home hi va anar a viure un parell de dies.
Ja li preguntarem. Ja li preguntarem. Escolta, truca a Bertom. Truca a Bertom per preguntar-li això.
Digue-li que... simpàtic, sí, tenim un tu a tu.
Sí, tenim un greu debat ara sobre... que estem buscant gent molt intel·ligent que, a més, sigui simpàtica. Llavors, ens hem quedat una miqueta encallats. I ja que hem posat l'exemple del punt 7, bueno, igual el Bertom està de vacances a les Illes Fiji, vés a saber on està. Però, bueno, li podem preguntar. A veure, els oients ens estan ajudant, eh? Eudald Carbonell, ens diuen... Sí.
Sí.
Eudald Carbonell, sí.
Aquí hi ha més consens. Sí. Toni Clapés, sí, també ens diuen. Una persona intel·ligent i molt agradable. Bueno, més exemple.
Si té la lluna bona, és extraordinari.
Sí, home, sí. Sí, home, sí, no, això li passa a molta gent. Bueno, recordeu que estem buscant l'unicorn, eh? Una persona molt intel·ligent i molt, molt simpàtica. Aquest és el perfil que ara mateix estem buscant. Tenim anotat Eduard Ponset, però no l'hem tractat prou com per saber-ho si sí o si no. És a dir, tirem cap a sí, però no en tenim una referència directa. El senyor Buigas també...
Molt, ui.
Sí, el senyor Buigas també diuen. Intel·ligent i simpàtic, en fi. I... Sí, simpàtic. Dani Arbós.
Dani Arbós...
Què, no l'ha convençut? Quina de les Daniel dues bandes no el convenç? Intel·ligent Daniel o simpàtic?
Vos. Sí. Tan nervós.
No vol parlar.
Lo que pasa es que al ser científico y eso, pues como que, ¿sabe? Sí. Como que no resulta... Que és un poco
ell riu,
el tío,
sí,
de la clase, ¿sabe?
Tu fixa't una cosa. Mira, el senyor Arbós té una cosa que quan no et vol dir, ell es posa a riure, volguem dir, m'has fet una pregunta de pa sucat amb
sí,
oli.
Sí, i te mira por encima l'ombro.
I fa la rialleta, volguem dir, mira, no et contesto, sí, però en realitat és una simpatia falsa.
Ens van arribar més noms, eh? Andreu Buenafuente, senyor Marcelí.
Què té?
Però és còmic, intel·ligent.
Fa bromes a la tele.
Dani Arbós m'envia un missatge que ens està escoltant.
No sé qui és.
No diu res més, només ens estan escoltant. Ramon Gené.
Llavors és una amenaça. És que l'Arbós amenaça.
Sí.
Amb aquella rialleta.
Ja s'ha demostrat, sí.
Lo que está claro es que mujeres no hay ni una, porque yo de esas que estoy mirando ahí y digo, ya para empezar, inteligente no hay ni una. Bocas hay.
Home, no, la Thatcher. La Thatcher i la Merkel.
Ens insisteixen amb Gerard Piqué, eh? Un coeficient intel·lectual per damunt de la mitjana, ens diuen... Ell no ho sé, la seva dona segur. Ara no em ve present si ell també té un coeficient intel·lectual més superior. I diu, sembla un bon tio. Bé, però no ens desviem del tema. Estem parlant de grans ments, eh? És a dir,
sí.
L'exemple del punt 7, per exemple, m'ha agradat. És a dir, grans pensadors que Quedat siguin simpàtics.
Sí,
estem,
sí,
per la gent que ara no sàpiga on som, ens hem encallat amb el tema de si una persona molt intel·ligent també pot ser una persona molt, molt agradable. O més aviat tiren a la part d'estupidesa, que és on estàvem encallats també amb el nen.
El senyor Carrasco tenia més coses a explicar, eh?
Sí, que ara ho explicarà.
No. Podem seguir la recerca, eh?
No, és que ara hi ha molta gent, eh? Ara estem rebent una allau. Tomàs Molina, ens diuen.
No l'hem tractat prou.
No, si algun exemple que surt l'hem tractat,
ho
direm.
Segur que ho són, segur. És que jo no hi tinc cap mal a dir, al contrari. Menys del senyor Bosch, però tots els altres extraordinaris.
El punt 7, l'Albert Tom té el contestador, vull dir que no tenim referència. Ens arriben moltes propostes, eh? De gent molt intel·ligent i molt simpàtica. Xavier Sala i Martín, ens diuen. Charles Chaplin. Però compta amb Charles Chaplin, perquè potser el tenim una mica...
¿No le hicieron un ilustre ese cabre de eso? Es que igual habría que preguntarle a estos, que estos saben mucho de estos dos que salen un fin de semana, ¿sabes?
Sí, la Marta Cailán m'envia un missatge que era Ramazzotti. Sí. Però a veure, Marta, però quines propostes són aquestes? Vull dir, a veure, hem passat de Ponseta a Eros Ramazzotti? No dubto que sigui una gran persona, però...
Mira,
s'ha trastocat.
Jo he puesto en internet, en el buscador, inteligente y simpático, ¿sabes cómo me sale?
¿Qué?
Delfín. Lo primero que me ha salido.
En fi, va, anem avançant, ja anirem recopilant. A veure, ens havíem quedat... estàvem repassant l'estupidesa humana, i les normes, aquestes cinc regles de lleis fonamentals de l'estupidesa humana.
Exactament.
Continuem, vinga, endavant.
Doncs continuem. Hi ha la tercera regla, que és una mica la que ja hem esmentat, però cal recordar-la, que és que l'estúpid genera pèrdua als altres i a ell mateix. És a dir, té aquesta estranya habilitat per autodestruir-se buscant el seu propi interès. Mm. És una dada interessant. La quarta regla, que també és important, és que els no estúpids sempre infravalorem el poder de fer mal dels estúpids.
Ja.
Yeah. És a dir, que vull dir, cal tenir-los en compte, perquè bueno, ens podem creure que estem en una posició superior i, malgrat tot, acabar esquitxant-nos la seva estupidesa, fins i tot comportar-nos com ells.
Home, el que ens crida l'atenció és aquesta que dius, no? Que l'estupidesa pot ser més perillosa que l'egoisme. Per què?
Aquesta és la cinquena regla,
sí.
I és potser la més important de totes, perquè una persona egoista és una persona que més o menys pots preveure quin comportament pot tenir. Vull dir, pot ser un comportament tan racional que vagi encaminat únic i exclusivament a la recerca del seu propi benefici, però tot i així pots preveure els moviments que farà. Però en el cas d'un estúpid, no. Vull dir, en el cas d'un estúpid, no pots preveure quins seran els seus moviments, no pots preveure quin serà el seu comportament, i el que és pitjor és que un estúpid pot fer que no hi hagi ni guanyadors ni paradors, perquè tothom perd al voltant, al seu costat. Per tant, aquesta és la diferència fonamental. És molt més perillosa per una societat la gent que es comporta de manera estúpida que la gent egoista, segons aquest autor, segons el Carlo Maria Cipolla.
I acabo. Què diuen els filòsofs sobre l'egoisme? És a dir, proposa solucions, per exemple?
No, no hi ha solucions per l'egoisme. L'egoisme l'hem de pensar. Vull dir, no ens queden més coses. Ara, sí que podem almenys plantejar dues reflexions que em semblen interessants. Una d'elles, per exemple, és la de Marta Nussbaum, que deia una cosa molt interessant. Deia que la pandèmia ha estat i és una gran oportunitat per obrir les nostres vides a la realitat dels altres. I jo crec que és veritat, això. És a dir, malgrat que es reprodueixin molts comportaments que puguem titjar, o l'opinió pública pugui titjar d'insolidaris i egoistes, és veritat que la Covid ha posat de manifest fins a quin punt és necessària la dependència mútua, és ben present la nostra vulnerabilitat, i fins a quin punt és necessari reforçar els nostres vincles solidaris. Vull dir que, i això és veritat, i ho hem pogut veure. Vull dir, durant els temps més complicats del confinament es van multiplicar les xarxes de recolzament entre els veïns. Mm. L'absència de contacte físic també ens ha obligat a plantejar-nos quin és el valor de les nostres relacions. I no ens enganyem, la mort de molts avis i moltes àvies confinades a les residències també ens ha preguntat, també ens ha obligat a preguntar-nos quin és el significat d'una paraula com tenir cura d'algú. Vull dir que és veritat que per molta gent la pandèmia és un trasbals, però també és veritat que per molta gent la pandèmia és un sotrac que ha fet que canviessin algunes de les seves prioritats i ens qüestionessin alguns valors que fins ara consideràvem que eren inamovibles.
No et vull preguntar si tot anirà bé o tot anirà millor, perquè és una resposta que hi hem debatut àmpliament.
És estúpida,
sí.
La resposta.
I em sembla que tots estem veient per on va la cosa. Però hem parlat de l'estupidesa, de l'egoisme. Ens tornarem més solidaris i augmentarà la col·laboració entre nosaltres? Podem pensar això?
Podríem pensar-ho, però crec que ens equivocaríem. És a dir, jo crec que no n'aprendrem res de la pandèmia. I, de fet, no podem esperar d'ella que ens faci millors. Jo crec que la pandèmia no ens farà més solidaris, però si som capaços d'anar una mica més enllà del que fem habitualment, que és distribuir culpes i responsabilitats, potser sí que podem fer-nos preguntes molt més generals sobre el sistema en el qual vivim i les contradiccions del seu funcionament. I per acabar, és molt ingenu pensar que ens tornarem millors persones, però, com diu la Judith Butler, potser comencem a pensar què significa ser i tenir una vida precària. Fins a quin punt la precarietat constituirà a partir d'ara la nostra identitat.
Ben pensat.
Potser ens adonem que, a partir d'ara, que no som ningú sense els altres i que la nostra vida sempre està d'alguna forma en mans d'algú que no som nosaltres. Potser això, encara que no ho aprenguem, sí que és una lliçó que la pandèmia ens deixarà.
M'agrada aquest final. podríem dir que potser la precarietat ens ensenyarà a ser millors persones, en tot cas? Quan ens faltin coses, quan no ens puguem valdre per nosaltres mateixos, quan necessitem el nostre entorn per tirar endavant, aquesta la compraries? La precarietat ens pot fer millors persones?
No, la precarietat ens farà persones precàries. No necessàriament ens farà millors persones.
Perfecte, molt bé. Jo que ho volia acabar optimista. No, no, escolta'm, em sembla molt bé. Bueno, tenim una allau de noms, de persones intel·ligents i molt simpàtiques.
Molt bé, molt bé.
Groucho, insisteixen, el doctor Gimón, tampoc, diguem-ne, no el coneixem. Hi ha diversos de doctor Gimón. Barack Obama. Simpàtic, intel·ligent, amb carisma i atractiu. Stephen Hawking.
Què vols que et digui?
No ho sé, és que no el coneixem. És que no és tan fàcil aquesta pregunta.
És que,
i la reflexió de l'Havane allà s'ha quedat, eh? Dones? Què passa amb aquest tema? Per què no està... És que no pot ser. Bueno, de fet, no. Han dit la Mònica Usart. També ha sortit. De persona molt intel·ligent.
Intel·ligente, la Mònica Usart del tiempo, perdona. Que és l'únic que sabe hacer es subir y bajar ascensor, hacerse selfie y decirme, oye, que eso te lo mira en el Google Maps, en el Google Tiempo. Anda, ¿qué?
El Google Tiempo.
El Google Tiempo. Aquí en el Google tiene un de esto que te sale un sol y te sale temperatura.
En fi. Bueno, continuarem pensant, eh? Segur que ens en surten. I segur dels que heu dit, que n'hi ha uns quants que sí que tenen aquestes característiques. A veure si surt alguna dona, també, a banda de la Mònica, que també estaria bé. Nemrod, tot anirà bé, eh? Una abraçada.
Una abraçada molt forta.
Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau.